Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Marc Clapés.
Doncs vinga, comencem una nova setmana, la darrera abans de les vacances de Setmana Santa, i ho fem amb l'apunt meteorològic per començar bé el programa.
Bon dia d'ulleres de sol i abric d'hivern. Dilluns assolellat, però encara amb ambient fred, sobretot a primera hora.
I ara anem a saludar tota la redacció de Ràdio Capital que avui farà possible aquest programa. Amb en Roger Rams, bon dia.
Bon dia.
També l'Anna Salvador.
Hola, bon dia.
L'Àlex Cordón.
Hola, bon dia.
També tenim a la Paula, a la Maria Alzina.
Hola, bon dia.
La Paula Brines.
Hola, bon dia.
I també en Sergi Villena.
Hola, Marc, bon dia.
Bon dia. El carnaval s'havia de... Comencem a Platja d'Aro perquè es torna a omplir de festa i disfresses després de 2 anys sense carnaval, Àlex.
El carnaval s'havia de celebrar al febrer, però la incertesa de la 6a onada de la Covid va fer que colles i ajuntament decidissin passar la festa aquest primer dissabte d'abril. Més de 3.500 persones han desfilat pel centre de la vila, en la que és la festa major gran de la localitat.
Detingut a Platja d'Aro un home per amenaçar-ne una altra punta de pistola i a plena llum del dia.
La policia local va detenir un home de 64 anys i veí de Girona per amenaçar-ne un altre a punta de pistola a plena llum del dia. Els fets van succeir divendres passat a Platja d'Aro i tot seguit us ho expliquem.
La patrulla canina de Palafrugell detecta 12 persones amb drogues en una festa a la població.
Els controls realitzats es van iniciar durant la tarda i van finalitzar ben entrada la matinada. Van comptabilitzar 12 actes de possessió per substàncies estupefaents, 6 drogotests que van resultar positius i 3 alcoholèmies administratives i una penal.
La Costa Brava viurà una temporada de rècord de creuers amb 60.000 passatgers i 5,4 milions d'euros d'impacte econòmic.
Val a dir que la majoria d'escales la rebrà el port de Palamós. En concret, 57 de les 66 amb aproximadament 58.000 passatgers. Això suposa un rècord tant d'escales com de passatgers. Comparativament amb el 2019, Palamós incrementa un 7% de passatgers i un 26% les escales.
I els últims dies hem hagut de lamentar la mort del bisbe de Girona, Francesc Pardo.
El bisbe ja portava setmanes ingressat arran d'una llaga a l'estómac. Aquest problema mèdic va obligar a internar-lo a la unitat de cures intensives.
Un resum del procés de creació de vestits de la dansa de la mort de Verges, amb la Paula.
Després de 2 anys consecutius de suspensió de la celebració més típica de la localitat baixa empordanesa, els esquelets dansaires exhibiran el tradicional vestit artístic creat per Jordi Rodríguez Amat, i per això hem volgut repassar l'elaboració d'aquest tradicional vestuari.
El 4 de Manases de la processó de Verges comptarà amb dones per primera vegada a la història.
Aquesta és una de les novetats que presenta enguany una de les representacions litúrgiques més antigues que hi ha a Catalunya.
Conferia de Palamós. També parlem d'aquest tema perquè 90 espècies pateixen els efectes de les arts de pesca perdudes al litoral català.
L'avaluació realitzada conclou que en relació amb els impactes sobre la biodiversitat hi ha un total de 90 espècies afectades. Del conjunt d'exemplars afectats, però, preocupa l'impacte sobre les espècies de l'interès. Una dada que contrasta amb les 50 espècies que, segons l'estudi, han utilitzat l'art com a substrat per créixer i a sobre.
Comencen les obres del nou aparcament de l'estació d'autobusos de Sant Feliu de Guíxols.
Comencen les obres del nou aparcament de la zona de Ponent, que té la seva primera fase en la zona de la piscina i l'estació d'autobusos. D'aquest edifici d'estructura modular i amb plaques solars generadores d'energia pels edificis municipals propers, en sortiran unes 200 places. La segona fase, a la carretera de Tossa, serà posterior.
Satisfacció i desconcert entre els conductors el primer dia dels descomptes als carburants.
No s'han registrat cues importants a les benzineres de les comarques gironines i alguns desconeixien la mesura. De fet, els panells informatius no reflecteixen la rebaixa de 20 cèntims en els preus dels carburants i això confon algun dels conductors.
Homenatge a Gabriel Ferrater en l'exposició col·lectiva Correlats.
Una trentena d'obres de 16 fotògrafs diferents conviden a l'espectador a endinsar-se en l'obra poètica de Gabriel Ferrater, a l'exposició col·lectiva Correlats, que es podrà veure de l'1 al 25 d'abril a la capella de Sant Antoni de Torroella de Montgrí.
Els Premis Literaris 2022 i el 12è concurs de cartells a la Fira d'Indians ja tenen guanyadors i guanyadores.
Aquest passat dissabte 2 d'abril, l'Ajuntament de Begur ha entregat els guardons als guanyadors i finalistes de la 37a edició del Premi Teresa Jové de narrativa curta en categoria d'adults i del 12è concurs de cartells de la Fira d'Indians en un acte celebrat al Casino Cultural.
Més notícies que també tenen ressò aquest cap de setmana és que el Museu d'Història de Sant Feliu de Guíxols presenta Jornades d'Itàlia, el quadern de viatge de Joan Bordàs.
Aquest quadern de viatge és el resultat de la recopilació, ordenació i correcció dels 101 relats que l'arquitecte Joan Bordàs Salelles va publicar entre 1914 i 1917 al setmanari figuerenc La Veu de l'Empordà.
I pel que fa a l'actualitat esportiva, comencem el repàs parlant de futbol. Bon partit del Costa Brava amb un premi insuficient, Sergi.
En circumstàncies normals, empatar contra tot un Andorra seria un gran resultat, i més oferint una imatge notable com la del Costa Brava aquest dissabte. Però a aquestes alçades, el punt aconseguit serveix de poc als homes d'Òscar Álvarez.
I continuem parlant de futbol perquè un gran Palamós frustra l'ascens del líder.
La muntanyesa podia pujar a tercera divisió si aconseguia guanyar el Palamós ahir diumenge, però no va poder fer-ho perquè els blau i grocs van realitzar un gran partit i gairebé s'emporten els 3 punts.
I pel que fa a l'hoquei patins, dolorosa derrota del Palafrugell davant el Voltregà.
Els baixempordanesos van lluitar fins a l'últim instant en una pista complicada com la del Voltregà, però no van poder evitar caure per un ajustat 4-3.
I dissabte hi va haver-hi també un homenatge a l'afició del Bisbal Bàsquet en l'últim partit de la temporada.
Tot i que el Palma es va endur la victòria per 75-78 del Pavelló Vell, els bisbalencs van poder agrair a la seva afició tot el suport que han rebut durant la temporada.
I en aquest moment saludem a l'Albert Aparicio. Bon dia.
Bon dia.
Després d'un cap de setmana hivernal, no sé, explica'ns una mica quin temps ens espera per aquesta setmana.
Doncs de moment amb un dilluns que serà assolellat, però encara fred. Déu-n'hi-do els registres de temperatura d'aquest passat cap de setmana, especialment fred a la matinada de dissabte, quan es va batre el rècord de temperatura mínima per un mes d'abril a totes les estacions que gestiona el Servei Meteorològic de Catalunya al Baix Empordà, les quals disposen de més de 20 anys de dades, com són les de la Bisbal d'Empordà, Torroella de Montgrí, Castell d'Aro i La Tallada. Va gelar amb valors entre 1 i 2 graus sota zero. Avui el sol serà el protagonista, però la temperatura continua baixa, puja a la màxima fins als 14-15 graus i la mínima voltarà als 0 graus. També tenim el vent de component nord que entre migdia i tarda pot bufar en cops de més de 50 km per hora, fent que tot i l'ambient assolellat hi hagi poc confort tèrmic. Demà també tindrem una jornada assolellada o algun núvol prim a tot estirar i la tendència pels dies vinents és a una recuperació de la temperatura.
Gràcies, Albert. Anem-li a posar una mica de banda sonora en aquest dilluns i ho farem amb Harry Styles perquè aquest cap de setmana ha aconseguit rècord. Divendres es va posar en circulació el primer avançament d'un nou treball que es dirà Harry's House i que arribarà doncs, a mitjans del mes de maig. Aquest és el primer senzill, es diu Acid Wars i ha aconseguit superar el rècord de ser l'artista masculí que més ràpidament suma reproduccions a través de Spotify. 16 milions en les seves primeres 24 hores. La cançó sona molt bé i ja és un èxit aquí a Capital. Holding me back, gravity's holding me back. I want you to hold out the palm of your hand. Why don't we leave it at that? Nothing to say. Everything gets in the way. Seems you cannot be replaced, and I'm the one who'll stay.
As it was, as it was.
Supermatí, amb Marc Clapés.
Les 8 i 12 minuts, comencem el repàs a l'actualitat dels últims dies i comencem a Platja d'Aro, perquè el centre de Platja d'Aro s'ha tornat a tenir de disfresses, festa i somriures. Més de 3.500 persones han desfilat al llarg de les avingudes de S'Agaró i Cavall Bernat, mentre milers d'altres s'ho miraven des dels vorals. Una festa que ha tornat després de 2 anys sense celebrar-se per la pandèmia i un ajornament d'última hora. I és que el carnaval s'havia de celebrar al febrer, però la incertesa de la sisena onada va fer que colles i ajuntament decidissin passar la festa aquest primer dissabte d'abril. El president de les colles del carnaval de Platja d'Aro, Sergi Esteve, explica que tothom ho va entendre i creu que va ser una decisió encertada. Ens ho explica l'Àlex.
Tothom diu el mateix del seu, però realment crec que el de Platja d'Aro és el millor carnestoltes de la Costa Brava. Així s'expressa la regidora de Turisme de Platja d'Aro, Jenny Xufré. I és que després de 2 anys, els carrers de Platja d'Aro s'han tornat a omplir. Les terrasses dels bars també han quedat petites per rebre els visitants que s'han acostat al poble. Per a nosaltres és un sentiment que tenim des de petits, passa de pares a fills i és indescriptible. Necessitàvem tornar-nos a disfressar, assenyala en Sergi Esteve, president de l'Associació de Colles de Carnaval de Platja d'Aro.
Doncs sí, després de 2 anys, com de 2 anys, com tu dius, doncs torna, perquè aquí a Platja d'Aro, la veritat és que som un poble molt carnavalero i ho vivim molt, i la veritat és que estem molt, molt il·lusionats, sí. Home, nosaltres, per nosaltres, com t'he dit, és un sentiment, la veritat. Ja des de petits nosaltres ens disfressem i amb el primer amb els pares i després doncs, amb els amics, no? Amb parelles i després inclús amb els fills, no? I nosaltres, per nosaltres és el gran dia, és la gran festa del poble.
I és que l'ambient que es respirava era el propi de la celebració, malgrat que la Covid va obligar a ajornar-la 2 mesos. Per precaució, l'Ajuntament va decidir posposar el Carnestoltes fins la primera setmana d'abril, conjuntament amb els ajuntaments de Sant Feliu de Guíxols, que aquest divendres va celebrar la seva rua nocturna, i Santa Cristina d'Aro. Des de l'Ajuntament de Platja d'Aro consideren que la decisió va ser encertada, malgrat que s'ha fet a tocar de la Setmana Santa. En aquest sentit, Xufré reconeix que algunes colles no han vingut, però es mostra convençuda que no haurien arribat a les 67 d'aquesta edició si ho haguessin fet al febrer.
I també tenim el cas significatiu d'una colla, oi?
Una de les colles que han participat al carnaval ha estat la Sense Vàlvules de Corçà. La colla tenia previst anar disfressats de russos, però arran del conflicte a Ucraïna van decidir que no ho farien i van reformular la vestimenta per anar de transsiberians.
En un principi anàvem a sortir i ens disfressàvem de russos, però tot i passar tot això que ha passat a Rússia, doncs vam dir que havíem de fer modificacions tant a la carrossa com a les disfresses. I al final sortim com a transsiberians. Doncs nosaltres sortim a la colla Sense Vàlvules, que sortim des de la Bisbal, i la veritat és que tenim moltes ganes de tornar a sortir, perquè aquest any se'ns ha fet també, bueno, també costós el de dir, ostres, que tenim moltes ganes de tornar, no?, amb la festa, amb la gent, doncs...
És 8:15 a.m. Canviem de tema, detingut a Platja d'Aro un home per amenaçar-ne una altra punta de pistola i a plena llum del dia. La policia local de Platja d'Aro va detenir un home de 64 anys i veí de Girona per amenaçar-ne una altra punta de pistola a plena llum del dia. Els fets van succeir divendres passat, com dèiem, a Platja d'Aro, Sergi.
Sí, sobre les 2 de la tarda, un home va anar a una casa i va tocar el timbre. La víctima, que estava a dins amb un amic a qui havia anat a veure, va obrir la porta i el sospitós el va apuntar amb una pistola carregada. L'home va tancar de seguida la porta per evitar que el ferissin i es va amagar en una estança de la casa per trucar a la policia, que al cap d'una estona va arribar al lloc dels fets. Els agents van localitzar el sospitós, que els va dir que només estava passejant i que la casa era seva. Els 2 policies, però, van comprovar que de la butxaca dels pantalons de l'home sobresortia la culata d'una pistola i van decidir aturar-lo per comprovar-ho. En el registre posterior, els agents van certificar que l'home duia una arma de foc, concretament un revòlver del calibre 455, que a més estava carregada amb munició real i no constava com a propietat seva. Per tot plegat, la policia local el va acabar arrestant i ara haurà de respondre per un delicte de tinença il·lícita d'armes i un altre d'amenaces.
Jo he passat una mica de por amb aquesta notícia, ja sigui per la cançoneta aquesta, la sintonia aquesta que tenim de fons, la veu d'en Sergi, tal com ho explicava, m'he imaginat que està en un capítol de crims, però per sort no hi ha hagut cap crim aquí. Va, més notícies. La patrulla canina de Palafrugell detecta 12 persones amb drogues en una festa a la població. Els controls realitzats es van iniciar durant la tarda i van finalitzar ben entrada la matinada. Van comptabilitzar 12 actes de possessió de substàncies estupefaents, 6 drogoters que van resultar positius, 3 alcoholèmies administratives i també una penal.
La policia local de Palafrugell va realitzar el cap de setmana passat un servei preventiu amb motiu d'una festa que comptava amb més de 1.800 persones i que estava organitzada per un local d'oci nocturn de la població. Els controls realitzats es van iniciar durant la tarda i van finalitzar ben entrada la matinada. I van comptabilitzar 12 actes de possessió per substàncies estupefaents, 6 drogoters que van resultar positius, 3 alcoholèmies administratives i una penal. També cal destacar que els agents del cos van intervenir en una baralla, que afortunadament va finalitzar sense més incidència i que va tenir lloc a l'interior de l'aparcament de l'establiment. El servei va estar format per 10 agents i en aquesta actuació també hi va participar una unitat canina de la qual disposa, des de fa un any, el cos de policia local de Palafrugell i que està especialitzada en la recerca de la tinença de substàncies estupefaents.
Més coses, la Costa Brava viurà una temporada de rècord de creuers amb 60.000 passatgers i 5,4 milions d'euros d'impacte econòmic. Val a dir que la majoria d'escales les rebrà el port de Palamós, en concret 57 de les 66 amb aproximadament 58.000 passatgers. Això suposa un rècord tant d'escales com de passatgers en el que la vila ha remarcat que serà la millor temporada de la història. Aquestes xifres permeten mantenir el lideratge de Palamós a la Costa Brava i el situen com a segon port de Catalunya pel que fa al nombre d'escales. Comparativament amb el 2019, Palamós incrementa un 7% els passatgers i un 26% les escales.
I apostem i apostarem decididament. En les properes setmanes hi haurà notícies en aquest sentit referent a com començarem a treballar aquest pla director que donarà doncs, sortida a totes les necessitats que té aquest port. Penseu que és un port que en mercaderies ja va doncs a un ritme molt important, té els seus clubs nàutics, té una activitat pesquera de primer ordre i a sobre doncs, ho complementa amb els creuers. És el port més complet que té l'empresa Ports de la Generalitat a tota Catalunya.
El 63% dels creuers arribaran en temporada baixa i el 37% restant en temporada alta. Aquesta temporada, 5 creuers faran escala a Palamós per primera vegada. El president de Ports de la Generalitat ha recordat que l'activitat de creuers és clau a la Costa Brava en relació al sector del turisme i que ajuden a tota la demarcació. Cal tenir en compte, a més, que els ports de Palamós i Roses reben creuers del mercat nord-americà i del mercat europeu. Aquest any, els primers suposen un 56% del total, mentre que d'Europa en vindran el 44% restant. Una altra novetat és que aquest any 7 creuers faran escala per primera vegada a la Costa Brava.
I quin serà el primer creuer que tindrem?
El primer creuer de la temporada, que durarà 8 mesos, del 3 d'abril al 18 de novembre, ha estat la Zamara Pursuit, que ha vingut per primera vegada al port de Palamós. El creuer va arribar ahir a les 8 del matí del port de Barcelona i va sortir a les 6 de la tarda cap al port francès de Toló. A l'acte d'inici de la temporada han assistit el director general de Ports de la Generalitat, Pere Vila Folcarà, l'alcalde de Palamós, Lluís Puig, el director dels serveis territorials de Girona, Pere Saló, la vicepresidenta tercera de la Diputació de Girona, Maria Puig, i el president de la Cambra de Comerç de Palamós, Pol Fages. Amb motiu de la seva primera escala al port palamosí, els representants institucionals han lliurat un matopa al capità del creuer i obsequis del territori.
Molt bé, moltes gràcies, Àlex. Anem amb més coses. Són les 8 i 20 minuts.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Marc Clapés.
Mor el bisbe de Girona, Francesc Pardo. El bisbe ja portava setmanes ingressat arran d'una llaga a l'estómac. Aquest problema mèdic va obligar a internar-lo a la UCI Maria.
Francesc Pardo va néixer a Torrelles de Foix el 26 de juny de 1946. Va entrar al Seminari Menor de Barcelona i va cursar els estudis eclesiàstics al Seminari Major. Així, va obtenir la llicenciatura en Teologia a la Facultat de Teologia de Catalunya. Seguidament, va ser ordenat capellà a la Basílica de Santa Maria de Vilafranca del Penedès el dia 31 de maig de 1973. El 16 de juliol de 2008, però, el papa Benet XVI el va nomenar bisbe de Girona. Va rebre l'ordenació episcopal el 19 d'octubre del mateix any a la Catedral de Girona, prenent possessió de la diòcesi el mateix dia.
El pròxim dijous sant, 14 d'abril, es tornarà a ballar la dansa de la mort pels carrers de Verges, Paula.
Després de 2 anys consecutius de suspensió de la celebració més típica de la localitat baix empordanesa, torna la processó de Verges i la dansa de la mort. Els esquelets dansaires exhibiran el tradicional vestit artístic creat per Jordi Rodríguez Amat i per això hem volgut repassar l'elaboració d'aquest tradicional vestuari. Els esquelets de la dansa de la mort que es mostren avui dia van ballar per primera vegada pels carrers del municipi vergelità el Dijous Sant de 2008, després de 3 anys de feina de Rodríguez Amat. L'artista, escultor i fotògraf va decidir renovar el vestuari el 2005 perquè l'anterior ja tenia més de 25 anys. La seva activitat creativa va consistir a pintar uns ossos de la manera més natural i realista possible sobre una tela negra. Però aquesta confecció va comportar un procés de més de 300 hores de feina per l'artista.
I explica'ns com va ser aquest procés de creació.
En primer lloc, Rodríguez Amat va dibuixar amb un llapis blanc els ossos sobre la tela dels mateixos vestits. Seguidament, va imprimir una capa de pintura acrílica blanca molt diluïda amb aigua i làtex amb la finalitat de que la pintura penetrés perfectament dins la tela. 4 noves capes de pintura, cada cop més espessa, seguiren a la primera. Les capes es van tenyir posteriorment de colors amb tons beige, blau i negre fum com a mètode per donar el to dels ossos sobre la lluminositat de l'emprimació blanca. L'últim pas del procés va ser l'ombreig dels ossos per aconseguir més relleu i realisme.
I en què van concloure les hores de feina de Jordi Rodríguez Amat?
En un conjunt de 5 vestits, casc, guants i sabatilles, amb reserves i diferents talles. Un treball artístic que va fer que els 5 esquelets, la dalla, la bandera, el platet i el rellotge, poguessin ballar al ritme del tabal pels carrers de Verges per molts més anys. És a dir, continua mantenint viva l'única mostra original de la dansa de la mort, declarada a més festa tradicional d'interès nacional per la Generalitat de Catalunya.
Seguim a Verges perquè el quadre de menages de la processó comptarà amb dones per primera vegada a la història. Aquesta és una de les novetats que presenta enguany una de les representacions litúrgiques més antigues que hi ha a Catalunya, Sergi.
A més, aquest 2022, i després de 2 anys d'aturada per la pandèmia, l'organització també ha anunciat la renovació dels cascs dels integrants de la dansa de la mort, un dels passatges més populars de la processó i que atrau milers de persones a Verges. També s'ha renovat la pàgina web, on s'incorporen les darreres notícies i indicacions necessàries, a més de la botiga en línia. Un altre aspecte, fruit d'una iniciativa d'un grup de col·laboradors relacionats amb la processó de Verges, és el de començar les gestions per a incloure la processó de Verges i la dansa de la mort en la llista representativa del patrimoni cultural de la humanitat. El projecte ja ha passat per diverses fases i ara està en mans de la Generalitat de Catalunya per tal d'iniciar el procés i els tràmits pertinents.
8:25. Segueixes el Supermatí de Ràdio Capital, aquest dilluns 4 d'abril, repassant les notícies més destacades de les últimes hores, dels últims dies d'aquest cap de setmana. Si us ha passat alguna cosa, ja sabeu que el dilluns aquí al Supermatí us posem al dia. 90 espècies pateixen els efectes de les arts de pesca perdudes al litoral català, ens explica en Roger Rams.
L'avaluació realitzada conclou que en relació amb els impactes sobre la biodiversitat hi ha un total de 90 espècies afectades. Del conjunt d'exemplars, però, preocupa l'impacte sobre les espècies de l'interès. Una dada que contrasta amb les 50 espècies que, segons l'estudi, han utilitzat l'art com a substrat per créixer i a sobre. Pel que fa als llocs on s'han localitzat, la majoria d'arts perduts retirats es trobaven en substrats rocosos amb coral·lígen i probablement degut al fet que les fondàries de treball han estat inferiors als 30 metres i prop del 50% dels recuperats han estat tresmalls. El tresmall, compost per 3 panys de xarxa de niló, és un dels arts de pesca més comunes a la costa catalana, juntament amb les xarxes d'arrossegament, d'encerclament i d'arts menors. Pel que fa a la modalitat de marisqueig, hi ha les nanses, els cadups o els rastrells de cadenes i, finalment, hi ha els aparells d'ham com són els palangres o els hams de pesca recreativa. D'altra banda, el fet que la majoria d'avisos d'arts de pesca perduts retirats al llarg d'aquests anys provinguin del sector de la immersió podria explicar part dels resultats obtinguts, com ara les zones, les fondàries o els hàbitats. En relació als motius, la informació disponible indica que les condicions meteorològiques són la principal causa de la pèrdua d'arts, seguides de les males praxis lligades a l'incompliment normatiu de la pesca il·legal. En aquest sentit, la tasca preventiva desenvolupada d'ofici per la Inspecció Pesquera de la Direcció General és clau per reduir-ne la problemàtica. S'estima que cada any arriben a la Mediterrània prop de 3.000 tones de residus, un 10% de les quals són arts de pesca perduts o abandonats als fons marins. L'efecte que causen aquests estris de pesca és una amenaça addicional per a la biodiversitat marina, ja greument amenaçada per les espècies invasores, la sobrefreqüentació o el canvi climàtic. En aquest sentit, actualment el sector pesquer ja està duent a terme diverses iniciatives per tal de millorar l'estat dels ecosistemes marins. Entre elles, el projecte Pesca Neta, cofinançat amb Fons Europeu Marítim i Pesquer per tal de retirar residus marins del mar i conscienciar la població d'aquesta problemàtica.
Segueixes al Supermatí.
Supermatí, a Ràdio Capital.
30 minuts i ens plantem a 8:45 del matí. Recorda que avui és dilluns. Dilluns és el dia també de la nostra companya Marc Coll, amb els seus veus de l'Empordà, que arribarà just després d'aquest repàs informatiu. Avui comencen també les obres del nou aparcament de la zona de Ponent de Sant Feliu de Guíxols. Són unes obres que es faran en dues fases. Anna...
Exacte, en aquesta primera fase, que comença avui, es farà la zona de la piscina i l'estació d'autobusos. Mentre les obres estan en marxa, s'haurà d'aparcar en zones properes com la Corxera, Can Rosselló o l'aparcament de sorra de la carretera de Tossa. D'aquest edifici, d'estructura modular i amb plaques solars generadores d'energia pels edificis municipals propers, en sortiran unes 200 places. La segona fase, a la carretera de Tossa, serà posterior.
Primer dia de descompte de 20 cèntims en el preu dels carburants, però encara hi ha molts conductors que o bé no ho saben o bé ho encaren amb cert escepticisme.
Hi ha desenes de benzineres, però totes treballen amb certa normalitat i sense cues. De fet, els panells informatius no reflecteixen la rebaixa i això confon algun dels conductors. També els francesos, clients tradicionals del municipi fronterer, que aprofiten les compres que habitualment fan al municipi per proveir-se. Entre els que coneixien la mesura, hi ha també divisió. Hi ha qui ho valora positivament i també qui ho veu insuficient. Francisco Ríos és transportista internacional i acaba d'arribar d'Alemanya, on el preu del combustible ja supera els 2 euros. Ell veu bé la reducció del preu, però creu que la situació actual és insostenible.
I homenatge a Gabriel Ferrater en l'exposició col·lectiva Correlats. S'exposaran una trentena d'obres de 16 fotògrafs diferents que conviden a l'espectador a endinsar-se en l'obra poètica de Gabriel Ferrater. L'exposició es podrà veure de l'1 al 25 d'abril a la capella de Sant Antoni de Torroella de Montgrí. Maria.
Els participants de l'exposició s'han basat en un poema de l'autor de Les dones i els dies com a referència per les seves fotografies. La trentena d'obres que s'exposen a Correlats inclouen el text de Ferrater que les ha inspirat. Aquesta exposició és una iniciativa de Foto Torroella que pretén homenatjar el poeta en l'any de la celebració del seu centenari. De fet, és l'única iniciativa de l'any Ferrater que conjuga la poesia i la fotografia. La poesia de Ferrater va ser innovadora per l'època i va portar a la poesia catalana una observació de l'experiència moral de l'ésser humà despullada de romanticismes. L'erotisme franc i el pas del temps són una constant, d'aquí que la seva obra s'aplegui sota el títol Les dones i els dies. Des de Foto Torroella s'han plantejat el repte d'aprofundir en els correlats de Gabriel Ferrater. Segons l'enginyer i escriptor Jordi Agustí Font, el resultat final és una sèrie d'imatges que es remeten a l'univers poètic de Ferrater i ens conviden a passejar-hi com si ho féssim amb la mirada penetrant del poeta. L'any Ferrater l'ha impulsat la Generalitat de Catalunya, la Institució de les Lletres Catalanes i els ajuntaments de Reus i Sant Cugat del Vallès. A part d'aquesta iniciativa impulsada per Foto Torroella, sota l'any Ferrater s'hi apleguen diferents actes d'homenatge i nombroses activitats arreu del país.
I el divendres 8 d'abril a les 6 de la tarda, al Jardí de l'Antic Hospital Museu d'Història, es farà la presentació de Jornades d'Itàlia. Aquest quadern de viatges és el resultat de la recopilació, ordenació i correcció dels 101 relats que l'arquitecte Joan Bordàs Salelles va publicar entre l'any 1914 i el 17 al setmanari figuerenc La Veu de l'Empordà. Anna.
L'edició del recull l'ha dut a terme Daniel Pedrero. En aquestes jornades no només es parla de les vivències del jove arquitecte a la península itàlica, sinó que es tracta d'una font documental molt interessant per tal de conèixer la història, l'arquitectura i les belles arts d'Itàlia des de l'època dels romans fins gairebé als inicis del segle XX. L'edició compta amb un pròleg escrit per l'historiador Àngel Jiménez i una breu introducció on s'exposen els motius pels quals Bordàs va fer estada a Itàlia durant poc més d'un any. A més, l'obra s'il·lustra amb alguns dels dibuixos que l'arquitecte va realitzar en diversos indrets. També compta amb fotografies contemporànies dels fets que s'exposen per tal de poder comparar les imatges amb les descripcions de Bordàs, ja que les dues guerres mundials van causar la desaparició de molts dels indrets i béns que s'expliquen. Joan Bordàs Salelles, arquitecte nascut a Figueres, ha estat vinculat amb la vila de Sant Feliu de Guíxols. Ha deixat la seva petjada emblemàtica i personal en la singular façana marítima, el disseny dels dos passejos i els jardins al mobiliari urbà. A més, ha estat implicat en altres construccions com la font de la plaça del Monestir i la de la placeta de Sant Joan, la reforma i ampliació de l'Hospital Municipal, la reforma dels banys a Sant Elm i el Mercat Municipal Cobert, entre molts altres.
Gràcies, Anna. Seguim al Supermatí. Els Premis Literaris 2022 i el 12è concurs de cartells de la Fira d'Indians ja tenen guanyadors i guanyadores, Roger.
Aquest dissabte 2 d'abril, l'Ajuntament de Begur ha entregat els guardons als guanyadors i finalistes de la 37a edició del Premi Teresa Jové de narrativa curta en categoria d'adults i del 12è concurs de cartells de la Fira d'Indians en un acte celebrat al Casino Cultural. A la trobada hi han pres part l'alcaldessa de Begur, Maite Selva, la regidora de Cultura, Gemma Coll, el regidor de Turisme, Eugeni Pibernat, i els premiats i premiades amb les seves respectives famílies. A més, l'Aula de Música de Begur i el Cor Juvenil de l'Esparver també han amenitzat la ballada amb diferents actuacions. Un dels guardons que s'ha entregat durant l'acte ha estat el del 12è concurs de cartells de la Fira d'Indians, que aquest 2022 es celebrarà durant el primer cap de setmana de setembre, commemorant la seva 17a edició. Els encarregats d'escollir l'obra guanyadora van ser els integrants de l'equip indià i en aquesta ocasió el guardó va anar a parar a Sílvia Fernández Masferrer, veïna de Tordera, per la seva creació Paraules viatgeres en el temps sota la temàtica Molts indians. La seva obra va ser escollida pel jurat com a vencedora del certamen en el juny de l'any 2020 per la seva creativitat, capacitat comunicativa, adequació a la temàtica i versatilitat. Eugeni Pibernat, regidor de Turisme, agraeix a tots els participants la seva implicació en el certamen i ha avançat que ben aviat es començarà a donar ja tots els detalls de la nova Fira d'Indians, un esdeveniment que s'espera celebrar en plena normalitat. Aquest 2022, el jurat del certamen en la categoria d'adults ha acordat de forma excepcional declarar desert aquest premi. Amb tot, l'organització agraeix a tots els autors i autores haver participat i la seva col·laboració en aquesta convocatòria.
Gràcies, a Roger. Els esports! Comencem el repàs als esports del cap de setmana parlant de futbol. Bon partit del Costa Brava amb un premi insuficient. En circumstàncies normals, empatar contra tot un Andorra seria un gran resultat, i més, oferint una imatge notable com la del Costa Brava aquest dissabte. Però a aquestes alçades, el punt aconseguit serveix de poc als homes d'Òscar Álvarez, Sergi.
Els gironins continuaran una jornada més molt lluny de les posicions de permanència de Primera Federació. El primer temps va ser bastant equilibrat, amb oportunitats de tots dos equips, però el marcador no es va moure. A la segona part, els andorrans es van avançar al minut 55 amb gol de Marc Fernández. El Costa Brava va reaccionar ràpidament a aquest contratemps i als 67 minuts Varela aconseguiria l'empat a 1. A partir d'aleshores, l'Andorra, que és segon i venia a Palamós amb la clara intenció de sumar els 3 punts i pressionar l'Albacete al capdavant de la classificació, va intensificar els seus atacs. Finalment, el conjunt gironí va resistir les escomeses del seu rival i va mantenir l'1-1. L'Andorra, així, va desaprofitar una immillorable ocasió de posar-se líder de la classificació, ja que l'Albacete va perdre el camp del Sabadell. Els d'Eder Saràbia se situen ara a un punt del líder, juntament amb el Villarreal B. I per la seva banda, el Costa Brava suma 24 punts i continua en la penúltima posició d'una categoria que s'escapa cada setmana una mica més.
I continuem parlant de futbol perquè un gran Palamós frustra l'ascens del líder. La muntanyesa podia pujar a tercera divisió si aconseguia guanyar el Palamós ahir diumenge, però no va poder-ho fer-ho perquè els blau i grocs van realitzar un gran partit i gairebé s'emporten els 3 punts.
En el primer temps, el Degà va portar la iniciativa i va disposar de 3 clares ocasions de gol sense fruit. El descans, empat a 0, i la sensació que els locals dominaven el líder. La segona part va seguir el mateix patró, amb un Palamós molt sòlid, que després de picar pedra obtindria el premi del gol al minut 77. Ayub, mitjançant un llançament de penal, establiria un 1-0 que feia justícia. Malauradament, els de Nou Barris van poder empatar a 2 minuts del final gràcies a una diana de Dimes. El proper diumenge, a l'estadi municipal Palamós-Costa Brava, els palamosins rebran al club de futbol les franqueses.
I pel que fa a l'hoquei patins, dolorosa derrota del Palafrugell davant del Voltregà. Els baixemportanesos van lluitar fins a l'últim instant en una pista complicada com la del Voltregà, però no van poder evitar caure per un ajustat 4-3.
Els de Xevi García Balda es van avançar mitjançant Sergi Canet, però la resposta dels locals va ser contundent. Quatre gols del Voltregà establirien un duríssim 4-1 que va ser contrarrestat per Candamio i un altre cop Sergi Canet. La mala notícia és que amb aquest 4-3 final, el corredor Mató no va sumar cap punt i es complica encara més la seva situació a l'Hockey Lliga. Els dos partits que queden, a fora contra l'Alcobendas i a casa contra l'Igualada, seran autèntiques finals.
I dissabte hi va haver-hi homenatge a l'afició del Bisbal Bàsquet en l'últim partit de la temporada. Tot i que el Palma es va endur la victòria per 75-78, al Pavelló Vell els bisbalencs van poder agrair a la seva afició tot el suport que han rebut al llarg de la temporada.
Al final del partit, que tancava la Lliga regular, els capitans Pau Soler i Xevi Torrent, juntament amb l'entrenador Cesc Sampau, van fer un discurs a tot el públic congregat al Pavelló Vell. Tots tres van destacar el mèrit d'una temporada excel·lent en què l'equip ha acabat cinquè a la Lliga EVA i no ha hagut de patir per mantenir la categoria.
Gràcies, Sergi, i ara anem a donar pas a la Mar Coll amb Veus de l'Empordà.
Benvinguts a tots i a totes a Veus de l'Empordà, una secció on els protagonistes són els veïns i veïnes, entitats i associacions del Baix Empordà. Aquesta setmana parlarem d'un dels pilars de la nostra cultura empordanesa, que és la gastronomia, i ho farem amb un referent de casa nostra, que a més va tenir també una estrella Michelin, que és en Quim Caselles, de restaurant Casa Marta i a Franc. Bon dia, Quim.
Què tal? Com esteu?
Per posar una mica de context, tu ets el cap de cuina de l'hotel restaurant Casa Marta i a Franc i la teva germana és la gerent de l'hotel. És un negoci completament familiar que ve dels vostres pares. Quina és la història que té, que hi ha al darrere?
Hòstia, mira, és una història com molt xula, no? O sigui, els meus avis eren catalans, faig un resum ràpid, eh? Emigren a Suïssa i després el meu avi torna i compren la casa, el que és la casa mare ara, vale? Era una casa d'un sastre. Fes de mica en mica, el meu pare comença, coneix la meva mare, que la meva mare treballava en una carnisseria al mercat de Palafrugell, o sigui, es coneixen ja amb un tema gastronòmic, no?
Clar, no, evidentment tot aquí de casa.
I després jo crec que ells dos són una mica els que van donar un impuls, o sigui, el meu avi funda el que seria l'hotel Casamar, més com una pensió, diguem, o com una casa d'hostes, no? Els meus pares hi donen ja un impuls més com hotel, i després sí que som la Maria i jo, deu fer 20 i pico anys, que ja hi afegim una mica la part més gastronòmica amb el tema del menjar.
Clar, és que jo t'anava a preguntar a nivell personal, en quin moment neix la teva afició per la cuina? Va néixer a l'hotel, també?
O... Neix una mica a l'hotel, eh? O sigui, clar, jo tinc una relació, dic a l'hotel al final, perquè clar, hi fèiem la vida, no? I jo també era molt mal estudiant, i el meu pare ja va haver un dia que em diu, escolta, aquí vols estudiar, vols treballar, vols fer alguna cosa, no? I vaig tenir la sort d'anar a parar, tinc molta sort sempre, crec, i vaig a parar doncs, amb gent molt maca, amb camins com molt divertits, i vaig conèixer en Joan Piqué, que en aquell moment tenia una estrella Michelin a Castell d'Aro, i allà va ser una mica, juntament també amb l'afició que el meu pare, jo estava ajudant els estius al meu pare, fent un menú, una cuina senzilla, però una cuina molt maca, i va ser entre el meu pare i en Joan Piqué una mica, que va ser una mica doncs, els protagonistes de que a mi m'agradés una miqueta el tema de la cuina, i de mica en mica així anar passant els anys i anar fent.
I ha sigut, en el teu cas, ha sigut de forma autodidacta o has hagut també d'ampliar-ho amb estudis? Perquè al final també hi ha estudis gastronòmics. O...
Molts. Però, dic, a la meva època, jo soc, ja dic, no tinc estudis de cuina. Sí que he estat formant-me en bastantes cuines, vale? També és veritat que el que no vaig estudiar de jove ho tinc que estudiar, no? De fet, jo sempre dic...
Però és veritat que abans no s'estudiava, la cuina era més autodidacta, vull dir, que aprenies tu i o el que et traslladaven els teus pares, és més ara, potser.
Correcte.
Que...
Ara és més tècnic, ara sí. També jo crec que hi ha també com més inclús estudis gastronòmics, no? Jo crec que
sí, hi ha un grau a Barcelona.
Hi ha un grau, sí. I jo crec que ha canviat molt, que m'ho vaig passar molt bé, perquè és una etapa on nosaltres tancàvem el Casamar el que eren els mesos d'hivern, trucaven en Joan Piqué, escolta, Joan, no em puc anar a treballar. I clar, en Joan m'ha fet una mica de pont amb tots els cuiners en aquell moment, doncs, galardonats, no sé, vaig estar al celler Can Roc, a l'Arzac, al Gaig, amb el Jean-Luc Figueres. En fet, era com molt divertit, perquè eren tres mesos que jo sortia del Casamar, amb una llibreta, coneixia molts amics, que ara molts amb estrelles Michelin, o al final cuiners reconeguts, i era com molt divertit, perquè era, o sigui, anaves, aprenies, tornaves, i tota aquesta llibreta plena de punts la portàvem a la casa, al Casamar, i d'aquí neix una mica no és el restaurant Casamar.
Clar, i en el cas del restaurant Casamar, com em dius, forma part també de la comunitat Slow Food. Què és això? Què consisteix?
Formem part...
Sí, és un concepte, no? Vull dir, ara es van creant aquests conceptes que no acabava d'enganxar, dic, m'ho ha d'explicar, això.
Sí, doncs mira, si el Casamar forma part de Slow Food, forma part del col·lectiu de cuina de l'Empordanet. Jo crec que són col·lectius, jo crec que els col·lectius són xulos per fer coses amb equip, al final, per ajudar-nos en moments complicats que a vegades necessitem ajuda. I jo crec que també que els valors tant de Slow Food com de la cuina de l'Empordanet són molt macos, perquè al final són defensors del territori, no? Jo crec que la diferència que hi ha entre la cuina de l'Empordà amb la cuina de Tresores, nosaltres hem pogut viatjar molt amb el tema gastronòmic bastant pel món, i el més xulo és que dius, escolta, estem en una de les zones potser més riques per cuinar-hi, no? Si tenim el mar, tinc la muntanya, tinc l'horta, amb un quilometratge relativament molt curt, no? A fet, tenim bons vins, tenim ja dic, carn, peix... Després jo crec que el que intenta Slow Food i la cuina d'Empordanet al final és recuperar productes que potser s'havien perdut, llavors perdudes que a vegades amb el dia a dia doncs, s'han anat perdent una miqueta, recuperar també a vegades tradicions, recuperar receptes. Jo crec que al final, i sobretot és fomentar una mica en el client, en el consumidor que ve ara, explicar-li històries, no? De fet, a mi el que m'agrada d'aquests col·lectius també és que al final posem cara en el productor. De fet, jo tinc la sort, en el restaurant, quan ve algun client li puc explicar la recepta, li puc parlar d'aquest productor, i al final jo crec que fas que la gent no només convingui, no fa sol i platja, sinó que comença a fer també un turisme com cultural, gastronòmic, i serveix d'excursió després que a la tarda poden anar a visitar l'Albert Grassot de l'Arròs o algun viticultor.
Bueno, jo crec que també és important, no?, com a restaurant d'aquí de l'Empordà, que estimem i que cuidem també el producte d'aquí. Vull dir que és xulo que també treballeu amb producte d'aquí.
Quasi tot, eh? Nosaltres és veritat, això també ara és molt tòpic, eh? Perquè ara tothom estic cuina de mercat. També és veritat que jo dic, a mi m'ha passat una cosa, eh? Dic, si estàvem treballant que hi sembla un producte pròxim, què passa? Al final també que per la comunitat de la logística de la cuina, truques al verdoler i vas demanant, però hi ha un dia que mires la teva estanteria o la teva nevera i vas, espera, els espàrrecs del Perú, les carxofes no sé d'on, i al final dius, espera, estan vinguent moltes coses de fora, no? També és veritat que és pràctic i molts de cops no tens en compte. Quan entro una mica a base amb aquests col·lectius o la gent comença a apretar una mica i dient, escolta, per què no comencem a gastar productes de proximitat? I això, malauradament, a vegades és gràcies a les crisis, que totes les crisis crec que ja tenen moltes coses dolentes però tenen a vegades coses bones. Jo crec que aquí va sorgir Palafrugell com un petit col·lectiu de parelles o de gent que es va dedicar al camp al perdre les seves feines, no? Després tornes a tenir uns contactes de gent que fa productes que jo gasto però pròxims, molts cops ecològics, que és un dels requeriments de Slow Food, i vas dient, escolta, espera, per què venc espàrrecs del Perú si tinc un senyor aquí al costat que fa espàrrecs, no? I així, amb aquesta regla de tres, doncs comences a fer una miqueta. A mi el que m'agrada, sobretot, el que t'explicava ara, el fet de poder explicar històries, no? Després, el fet de poder... Sí, escolta, fomento l'economia local...
I poses això, nom a la persona, i a més m'ho porta... Això... X persona.
I això és molt xulo, clar. Perquè inclús jo, per exemple, els clients que venen a casa mar, puc dir, doncs mira, aquesta tarda agafeu el cotxe, agafeu la bici, agafeu el que vulgueu, us podeu anar a visitar, podeu anar a fer aquesta ruta, no? Jo crec que també que hi ha hagut una evolució molt amb els productors. Abans t'acostaves a una masia i et sortia un gos i et mossegava els peus, no? Ara ja pots acostar-te, te preparen una ruta, sí. Pots provar uns plats i uns vins al mig d'una vinya. Jo crec que és una feina que hem fet des del restaurant, viticultors, celleristes, una nova generació crec que s'ha posat molt les piles i que fa que el...
Clar, ajudeu també això els productors, és que al final és...
Al final ens sumem, també, jo crec, que al final jo, hòstia, fomento que aquests senyors vagin allà, ells fomenten, jo crec que al final és que... A mi el que m'agrada és que la gent que ve, que al final que tingui com una aventura a l'Empordà, a la Costa Brava, maca, que la platja estigui bé, que hagin pogut fer doncs, un vermut en un lloc que han estat acollits, que mengin bé el Casamar, que el camí de Ronda estigui net i puguin fer un bany tranquil·lament... I que la impressió quan tornin i quan marxin, al final jo crec que és el millor eslògan, no? que ells
vull explicar. I ara que em deies, també abans em deies que heu viatjat molt i heu conegut doncs, les cuines d'altres llocs, no sé si heu tingut l'oportunitat d'ensenyar la nostra cuina a fora.
Nosaltres, hòstia, jo amb això tinc molta sort, perquè a través de col·lectius de Slow Food, de la cuina Empordanet, del patronat de turisme, Diputació, Girona Excel·lent, hem fet com moltes coses, no? Després és veritat, sempre que hi he anat com a ambaixador. Jo amb companys també, eh? Dic, no, com a ambaixador de productes d'aquí. De fet, el més xulo, sobretot, això tinc un record, i havíem fet una cosa molt maca, que es deia Test Motion, i era com un mapping, amb una taula on la gent menjava i passaven imatges. No?
Que divertit. No?
Tot això anava com amb uns vídeos al costat de la taula, inclús jo mateix, que sóc d'aquí, m'ho conec el paisatge, m'ho conec tot el producte, quan veia els vídeos pensava, hòstia, és que tenim una zona molt i molt maca, no? I la impressió de que tots aquests turoperadors que al final tenien que venir a portar gent aquí veien una miqueta el paisatge, veien les platges, veien els Pirineus, veien les vinyes, veien el producte, i fes provar la nostra cuina.
La és una experiència, també.
Que els hi veies com una cara com bastant esperta. És una zona que jo crec que, dic, aquí ara potser no tant, però jo sí que recordava que, i si més això sempre ho diem com a exemple, que els francesos ho tenen més clar, no? Els francesos, el seu xampany, els seus vins, el seu terroir, i aquí encara anem una mica com, hòstia, ens fa com una mica de vergonya, no? Fes, escolta, tenim...
Però no hem de tenir, perquè tenim un producte molt bo.
Tenim, jo crec que dels millors restaurants del món, sí, el millor producte del món, el paisatge més maco del món, o quasi, no?
Sí,
I a vegades ens costa com fardar, no? Com alardejar. Jo crec que ens falta, jo crec que hem fet molt de camí, i jo estic content amb això, i dic, i com hem pogut fer d'ambaixadors, content, explicant aquí, invitant la gent a venir a gaudir d'això, d'un conjunt de coses que crec que són bastant úniques.
I parlant del Casamar, tu com definiries la cuina del Casamar?
Dic això, difícil, dic això, eh? Això és la pregunta. Ah,
és la pregunta estrella, clar, és difícil.
Em costa molt parlar de la meva cuina, al final és tòpic.
Sí, però la coneixes ets tu, realment.
El que fem, el que intentem al Casamar, vale? Dic, a mi el que sí que m'agrada, sobretot el producte, com parlem del producte, és conèixer el que dèiem, aquesta persona darrere, no? Hem tingut sort que hem pogut fer un programa de la televisió aquest estiu, i he conegut molt el món pesquer. De fet, com vaig posant noms, cares, aprenc com es fan les coses i les puc explicar millor, dic, això m'encanta. I el que a mi m'agrada, sobretot, que el producte es reconegui, o sigui, que tu vinguis a la casa Mar, per exemple, te sentis, i a mi el que m'agradaria és que tu obris la carta, llegint la carta sàpigues a quina època estàs i a la zona que estàs, evidentment, no? Però és això, jo que són experiències, conèixer productes i intentar, doncs, aquest producte mimar-lo al màxim, que es reconegui i sorprendre la gent, també.
Això és important.
Això intentem.
I una altra pregunta difícil. El teu plat estrella, quin seria?
Hòstia, tenim un plat molt clàssic, bueno, molt clàssic perquè fa molts anys que el fem, vale? I a vegades ens passa les cartes i intentem canviar, nosaltres canviem la carta 3 cops, vale? Fem la carta de primavera, ara quan obrim per Setmana Santa, carta d'estiu, carta de tardor. La d'hivern no riem perquè nosaltres tanquem 3 mesos i és la carta que ens queda penjada. I és un plat que l'hem intentat treure i la gent que vas bé i dius, escolta, però per què m'has tret el canelo? I és un plat que fa, deu fer 15 anys que el fem, més o menys, que és el canelo té vida porro amb escamarlans i formatge al set. És un formatge també artesà, que parlàvem d'aquests pagesos pròxims. I és un plat com molt fi, és un plat que fa molt temps que fem i és potser el que ens reclama més la gent.
Home, aquests són els que no s'han de treure mai.
I el traiem i el traiem que tornar
clar,
a posar.
O sigui, 3 vegades a l'any canvio la carta. Quin és el procés creatiu també, perquè clar, heu d'anar innovant en plats, fent prova i error, suposo, en productes. Això, quant de temps necessiteu? I això és feina teva totalment. Vull dir, com ho fas,
jo crec,
tu, això?
O sigui, és de les coses més xules que hi ha. Nosaltres, així, un resum ràpid, el que fem. És feina meva, però també és veritat que ho fem molt conjunt, que fem tot l'equip. També amb la tecnologia podem fer com un drive i la gent des de casa seva ara, doncs, pum, comencen a posar coses, modifica coses. Jo, a vegades, marco una mica el que seria com els productes que m'agradaria tocar. I el que intentem fer, per exemple, també és treballar aquest any. Doncs diem, escolta, aquest any centrarem molt el producte local, centrarem molt el tema de la sostenibilitat i el que fem també és com un discurs que ens serveixi per defensar una mica la nostra cuina, també per defensar una miqueta el que ens passa en els restaurants ara, que intentem tenir una cuina divertida, una cuina bona, però també una part sostenible. Al final, ser com a empresa, també hem de millorar moltes coses, no? De fet, posem una mica com una fulla amb tots els reptes per intentar marcar com una ruta que sigui també el meu discurs, no? Quan ara parlem tots, pugui explicar, doncs mira, doncs aquest any el que farem, intentarem reduir, doncs, un 20 o un 30% els plàstics. Hem de reciclar millor. Tenim una barraqueta en un terreny que el que volem és aprofitar el nostre residu orgànic per fer compost, per poder... I ens anem marcant com uns objectius, no només de crear plats, sinó de tot el desperdici que generarem, a veure què en podem fer, no?
Què passa? Que hi ha darrere, que no es veu clar.
Ens queden a vegades coses a mitges, però jo crec que si ho tenim una mica guionitzat al principi, podem com moure una miqueta.
A poc a poc arribant també l'objectiu clar. És que si no t'ho poses mai com a objectiu, mai arribarà.
Jo crec que és molt divertit perquè et marques una mica, és com una carta als Reis. Escolta, com ho podem fer? Després, el xulo també que parlàvem abans a les escoles, que tota la gent que ve a treballar al Casamar, la gent que ve a fer pràctiques al Casamar, amb aquests temes en saben més que jo i ens poden aportar moltes coses. Clar. Després, escolta, doncs podem fer això. O puc parlar amb una empresa a veure si trobo algú que pogués recollir-me a mi la part del residu orgànic, jo pagar una miqueta i que m'ho convertís en compost. No?
Ostres.
Després, tot això trobar com un guió. A part d'això, què fem? Amb el tema de la carta, més el tema dels plats. Llistat de productes que ens agradarien, intentem buscar una persona darrere, o sigui, que tingui un nom i un cognom, sí, no? Que puguem explicar algú, que sigui de temporada, que sigui pròxim, que sigui local, i d'aquí anem fent, no? Ara, per exemple, estiu.
Sí.
Jo dic tomàquet.
Bona, també aquí.
I si jo dic tomàquet, tu què dius?
Ostres, sí, perquè és fresc, no?
Vull dir... Fresc, per exemple, no? Fins, sí. Hòstia, doncs plats frescs. A mi m'agrada molt, doncs, no sé, una sopa freda. Doncs, per exemple, un company em diu, escolta, sopa freda de tomàquet. Vale? Jo et dic, hòstia, doncs la sopa freda de tomàquet, quan l'emulsionem i posem oli d'oliva. Si en vez de posar-hi aquest oli d'oliva en forma d'oli d'oliva fresc, fem un gelat d'oli d'oliva. I comencem a construir el tomàquet, per exemple, i l'alfàbrega que lliguen.
Comenceu pel producte, fins a arribar...
I anem fent passos. Escolta, vale, doncs tenim el tomàquet, tenim l'oli d'oliva, a l'alfàbrega lliga amb la tomàquet.
Sí.
Doncs, hòstia, i si fem un granisset d'alfàbrega? Hòstia, doncs va... Saps? És molt divertit. De fet, té millor una cosa molt xula.
Imagino que, quan, que abans, evidentment, de posar la carta, ho tastem
no, tots, clar, però hi ha coses... Funcioni. Hi ha coses, això em penso que és en Jordi Cruz que ho diu, que hi ha com el paladar mental. Hi ha coses que jo sé que són bones. O sigui, jo dic tomàquet i alfàbrega...
Sí, i creus que també veus que...
Ho hem de fer molt malament, sí, per d'allò, no? De fet, a vegades tens com un paladar mental que hi ha coses que sí que, evidentment, provem, però quan tu lligues aquests plats, ja dius, escolta, això és bo. Hi ha combinacions a vegades que dius, això no.
Però a vegades també has d'arriscar.
També hem d'arriscar una miqueta. De fet, nosaltres, de fet, que hi ha tot això. O sigui, hi ha tots els productes, de fet, juguem molt amb la tècnica. O sigui, com convertim un tomàquet? Doncs amb una esfera, amb una espuma, amb una sopa, amb un granissat, amb un gelat... Amb un... De fet, també t'imagines. Espera, quan jo vaig fer aquesta sopa, també juguem molt amb la vaixella. Aquest any al Casamar intentarem molta vaixella orgànica. O sigui, vol dir fangs més de la zona, a vegades gastem vaixella d'Itàlia, doncs hosti, intentem que quasi tota la vaixella sigui local. De fet, ja com un rebre, és molt divertit, que les textures del plat també siguin xules, no? Quan tu arribis al Casamat, tinguis una posada
sí,
en escena...
Sí, tota la posada intentem, en escena, tota l'experiència, vull dir...
Al final és un joc com divertit, sí, que dius que, doncs, que toquis el plat i diguis, escolta, doncs em transporto a la Bisbal, amb la ceràmica. Que menjo és molt guai, jo tinc una feina, sempre ho dic, una feina com molt
guai. Creativa,
però també tinc com un equip, amb la meva germana, l'Àlex, tot l'equip de cuina, en Raül, que és mica la meva mà dreta, tot l'equip que hi ha darrere, és molt divertit, i també el guai és que intentem fer feliç a la gent, no? Fins a mi la gent ve a gaudir, que jo tinc una feina que la gent només et felicita, a vegades ens passa doncs que la caguem i no ens feliciten, però només el 90% dels cops...
No, vas a gaudir quan vas a menjar.
La gent ve a celebrar, sí, la gent ve a gaudir, sí. Tenim un espai també molt maco, molt bona vista, sí, i de fet és una feina com molt agraïda. És sacrificada pel tema dels horaris, la gent dina i sopa, i això no crec que ho canviem mai, i tenim com sempre partit, jo tinc un horari partit perquè la gent dina i sopa, no puc canviar-ho jo això. Però jo ho gaudeixo, jo m'aixeco content.
I al principi et deia allò de l'estrella, que el 2011 la vau guanyar. Va ser... algú que buscava o és una cosa que arriba i llavors evidentment ho celebres? O sigui, aquest moment també com va ser per vosaltres? Perquè clar...
Hòstia, és igual de maco quan arriba com se'n va. No, jo et faig un resum. Jo sempre que havia treballat amb, quan explicava aquesta part més de viatjar per cuines, quasi tots els locals que anàvem eren locals amb l'estrella Michelin, no? O sigui, estic familiaritzat una mica amb la cultura Michelin, vale? Jo vaig al Casamar, estem treballant amb la Maria inventant aquest restaurant dins d'un hotel, o sigui, el Casamar sempre ha sigut primer hotel i després s'ha afegit al restaurant.
Sí.
I la veritat que jo crec que tots els cuiners, els somnis, una mica... Al final és un reconeixement. És un reconeixement dels reconeixements com més marcat, com millor ve els Òscar amb el cinema, sí, no? I amb música, imagino que també n'hi ha. Després, no treballes per dir una estrella, però en el fons saps que està allà i dius, hòstia, jo veia difícil, mas, però també el Casamar té com una cosa una mica diferent, que és un hotel de dues estrelles, un hotel relativament senzill, molt correcte, però senzill. Fins jo sempre pensava, quan treballava en el Casamar al principi, que seria molt difícil vincular un restaurant gastronòmic amb un hotel senzill, no? Però també la nostra aposta era com molt clara, i dic, si té que passar alguna cosa gastronòmicament i de reconeixement, té que passar a casa meu. Si a casa meu és així, i els hi té que agradar així. Si no els agrada així, doncs que no ens... No? Amb la sorpresa que el 2011 ens arriba una estrella Michelin. I... Per les parts dolentes, també és veritat que l'estrella Michelin és molt un reconeixement que jo he agraït molt sempre, eh? Es repeteix cada any, o sigui, cada any tens com una visita d'inspectors, amb la sorpresa d'aquest any, doncs, que no l'hem renovat, no? Clar, ens hem emprenyat perquè, dius, hòstia, feia 10 anys, era 2011, o sigui, era la guia del 2012, aquest any era la guia del 2022, I ens feia il·lusió poder-los fer 10 anys. Inclús ens havia passat, que a vegades passen coses, no? Que havíem com enviat a molts amics, uns restauradors, que ens fessin un vídeo. Donàvem per fet perquè creiem que havíem treballat bé, amb qualitat, el servei doncs, amb un ritme bo, els camarers molt formats, sabien de vins, d'idiomes, que la veritat ens ha agafat per sorpresa, perquè creiem que estàvem fent bé les coses i seguim pensant que fem bé les coses, vull dir que no. Però et quedes com una mica sorprès pensant, uau, què ha passat, no? També creiem que estàvem fent més bé les coses que el 2011. No per res, però al final és...
Bueno, clar, amb els anys vas millorant, evidentment.
Tenim més infraestructura, hem pogut fer una cuina nova, estem fent reformes, o sigui, el restaurant i l'hotel estan més maco que abans, no? Què ha passat? No ho sabem molt, però clar, nosaltres preocupats vam trucar. Vam dir, escolta, senyors Michelin, vam poder parlar amb el director general amb una videotrucada, no? Dient, hòstia, espera, clar, ens hem quedat sorpresos, no? També el xulo, no t'explica molt el que ha passat, però ajuda una mica. No? Nosaltres va ser un problema, a vegades, va dir com una mica de relaxament, el ritme, per exemple, dels craques, de la següent craques és com una mica ràpida, un peix, un pèl massa cuit, o sigui que hi havia hagut, i al final és maco també, perquè ell va dir, escolta, nosaltres volem l'excel·lència. Diu, coneixem el Casamar, és un restaurant molt reconegut, sempre que venim hi ha molta gent, vull dir que ho tenim, dic, tot això ho tenim molt clar, però hem trobat a faltar una mica l'excel·lència.
Bueno, això és un repte, posar-vos de cara
a la propera. I això és així, ho explico, perquè inclús a vegades hi ha gent que dic, xulo, i és un sotrac, eh? Dic, jo com a cuiner soc molt content, sempre ser content, però hòstia, ens va fotre com un... A mi un sotrac sobretot per l'equip, no? Per mi com a persona també, perquè hòstia, de cop sembla que estàs fent malament les coses, i no tenia aquesta sensació, o sigui, que et quedes com una mica, i clar, l'equip diu, hòstia, ha estat la gent treballant com boig, i de cop tens el reconeixement que te'l treuen, no? Sí que és veritat que hi ha aquesta part maca, que jo crec que hi ha unes portes obertes, també és veritat que estem mentalitzats que igual no es recupera mai, això no es sap, clar, jo no puc dir, escolta, seguirem treballant com sempre, amb il·lusió de sempre, amb ganes de recuperar-la. O sigui, a mi em fa il·lusió, i seria un somni per nosaltres, per l'equip, poder-la recuperar, però també hem de tenir clar que això no depèn de nosaltres, no? Hi ha un senyor que igual ve, igual troba que hem tornat a trobar aquesta excel·lència. Jo espero que sí, que l'any que ve em puguis tornar a trucar i dir-me, Quim, vine a explicar-ho.
Sí, totalment. Sí, però bueno, però... no tot és... Perquè ara em dius això, és veritat que el tema de l'estrella és important, però ara, per exemple, al març vau estar al fòrum gastronòmic, vull dir que també, ostres, a banda del restaurant, feu altres coses i vull dir, mostreu la vostra feina fora i és important això, i és bonic.
Jo crec que sí, clar, els reconeixements són molt bons i ja dic, nosaltres serem lluitant, no es para el món, també és veritat això que tu dius. Hem pogut estar al fòrum, hòstia, una experiència genial. També és un fòrum que l'havíem parat amb el tema del Covid. Tot això ha sigut molt complicat. Sí. Tornar a trobar-nos gent, tornar a trobar el món gastronòmic. Sí. Jo la sort del que parlem, de les coses a vegades, quan hi ha una cosa trista, doncs n'hi ha moltes d'alegres. Jo m'he trobat com un apoyo incondicional d'un pilot de gent. Vull dir que al final és seguir treballant, seguir amb la il·lusió aquesta, el compromís nostre igual que fins ara, i si pot ser de conya, i si no, seguirem treballant com sempre i anar cuinant.
No. Evidentment, i a mi no m'agradaria acabar aprofitant que queden re pocs dies, crec, perquè torneu a obrir, perquè feu aquesta parada de 3 mesos, alguna cosa que puguem veure en aquesta nova carta que heu preparat que es pugui desvetllar, o ens hem d'esperar venir als restaurants?
Hòstia, potser haurem d'esperar, no, haurem d'esperar perquè clar, jo vaig, no, estem preparant-la, eh? Sí que hi ha sorpreses, o sigui, jo crec que hi haurà sorpreses una mica per tots costats, perquè hi ha sorpreses amb el que fa el menjar, perquè quasi tot serà nou. Estem en aquest procés ara de corriguent, preparant, parlant amb productors també, inclús per veure la quantitat de producte que podem tenir per anar treballant. Sorpreses, perquè també estem arreglant una mica la part de la terrassa, o sigui, al final hem fet el menjador tot l'any, nosaltres tenim un menjador que el fèiem a dins els hiverns i la terrassa a l'estiu, hem com reconvertit una mica la terrassa amb el menjador tot l'any, o sigui, tot l'any haurà vist el Casamar, més còmode, més maco, amb les piles cargades, sí que...
I amb ganes de donar tot.
Amb ganes de donar tot, com sempre.
I nosaltres de venir i de tastar aquesta nova carta, perquè realment esteu en un lloc espectacular i el menjar que feu és increïble. Quim, moltes gràcies per acompanyar-nos avui a les Veus de l'Empordà i espero això, trucar-te ben aviat i poder celebrar, a veure si tornem a aconseguir també aquesta estrella. Nosaltres estarem pendents. Gràcies,
moltes i moltes gràcies a vosaltres. Molta veia.
Nosaltres tornem la setmana que ve amb una nova entrevista de Veus de l'Empordà.
I fins aquí el supermatí d'avui. Acabem amb l'apunt meteorològic.
Dilluns comença amb temps assolellat, però amb ambient fred per l'època de l'any. Temperatura que es mourà entre els 0 graus de mínima i els 15 de màxima. El vent de component nord també ens acompanyarà aquest dilluns, en cops que poden superar els 50 km per hora entre migdia i tarda. Demà i els propers dies la tendència és clara a un ascens de la temperatura.
Tornem demà a les 8 del matí. Que vagi bé. Adeu!